Catalunya al dia. Amb Estel Batet.
Gran impuls per l'aranès a les escoles i instituts de la Vall d'Aran. A partir del curs que ve es requerirà el nivell C1 d'aranès per treballar aquí i el coneixement de la llengua pròpia de la vall tindrà més pes que la nota que tingui aquell aspirant a mestre i professor a la borsa a les llistes.
Si una plaça no es cobreix perquè no tenim personal que pugui acreditar aquest nivell tan superior, la novetat és que tindran prioritat els que tenen acreditada la llengua encara que siguin nivells inferiors.
La meitat dels docents de l'Aran ja tenen aquest C1 d'aranès, que és el màxim títol que es pot tenir, però fins ara es trobaven que podia entrar a llistes algú amb més nota i llavors a ells se'ls assignava una plaça fora de la vall. A partir del curs que ve no serà així. Per cert, que la Vall d'Aran és un dels llocs on es pretén aplicar la prova pilot de posar Mossos de paisà i desarmats a centres educatius, i no per garantir el compliment de la llengua aranesa a les aules. Aquí els agents només hi aniran, però, quan se'ls requereixi. Avui, dos dels 13 instituts d'alta complexitat on el govern vol enviar-hi Mossos han deixat clara la seva opinió. Tots dos són a l'Hospitalet de Llobregat.
Aquesta mesura anunciada de posar policies als centres és un insult i el rebutgem totalment.
Primer va ser, el febrer passat, la desafortunada coincidència d'anunciar un increment de sou i millora de les condicions laborals als Mossos alhora que els mestres pressionaven per aconseguir les seves millores en plena tongada de protestes i abans que es tanqués aquest polèmic pacte amb només dos sindicats, i ara s'acaben de trepitjar els ulls de poll que encara faltaven per rebentar amb aquesta intenció d'enviar agents de l'autoritat a escoles i instituts complicats. Aquí el que realment fa falta són educadors, integradors socials, psicopedagogs i psicòlegs. Un múscul que sí, aquest sí que contribuiria a prevenir, a mediar i acompanyar la complexitat a les aules.
Catalunya al dia.
És dilluns i avui, Quim Balaguer, bon dia.
Bon dia, Estel.
Us explicarem també que s'ha fet el primer simulacre d'emergència nuclear amb el sistema de les alertes, és a dir, amb alarmes als telèfons mòbils per comprovar si arriba a tot arreu.
Ha sonat als municipis més pròxims a la central nuclear de Vandellòs 2, al Baix Camp. Dimecres, el simulacre es repetirà, aquesta vegada als 13 municipis més propers a la central d'Ascó, a la Ribera d'Ebre.
També parlarem del canvi que s'ha detectat en les estades que fan els temporers de la fruita al Segrià. Abans marxaven quan acabava la campanya de recollida de la fruita, però ara s'hi queden.
Molta població és marroquí i algerina, que no l'havíem tingut, i aquest perfil tendeix a quedar-se molt més al territori.
Els temporers que Càritas atén durant l'hivern s'han multiplicat per 4 en 2 anys.
I al Pirineu, una vintena de ramaders s'han format en primers auxilis de veterinària per poder reaccionar millor a les emergències amb animals de granges de muntanya.
És un curs que fa l'Escola Agrària del Pallars amb una part teòrica i una altra de pràctica per poder parar el cop en llocs de difícil accés.
No sempre és fàcil que el veterinari de referència arribi immediatament, no? Llavors, l'objectiu d'aquest curs és donar unes nocions bàsiques perquè puguem fer aquestes primeres atencions fins que arribi el veterinari oficial.
I serem també a l'exterior del Palau Firal de Girona. Milers de persones hi han fet cua durant tot el matí, algunes fins i tot hi han fet nit.
Vam venir ahir per veure Girona una mica, i després vam anar a l'hotel i ja ho hem vingut a les 7:30 a fer la cua.
He llegado sobre las 2 de la mañana y no había mucha gente. Pues unas 50-60 personas delante.
I tot això per participar en el macrocàsting per la pròxima pel·lícula de Disney, una adaptació amb humans que no de dibuixos de la Rapunzel.
I que rodaran part a Girona, per això es busquen figurants i ballarins de 4 a 80 anys de tots els orígens.
Comprovem també com tenim les carreteres. Equip Viari, Txell Garriga, bon dia.
Molt bon dia, Estel. Doncs tenim un accident a l'N340 que talla la circulació en els dos sentits de la marxa a l'altura de la Roda de Barà. Provoca això sí menys d'un quilòmetre de retenció. I on sí que tenim cua és ara la ronda litoral de Barcelona entre Zona Franca i Far de Montjuïc, en sentit Besòs, per on circulava la protesta, la marxa lenta del sector dels BTCs. A la resta, algun tram amb intensitat o alguna incidència per vehicles avariats, però en principi sense gaires problemes per circular.
I pel que fa al temps, Francesc Maurí, seguim amb la tònica de la setmana passada, caloret amb tamborinades de tarda cap al nord.
Sí, bon dia. És més o menys calcat, no vol dir exactament igual, perquè les tronades són irregulars i ho seran aquesta tarda, però poden descarregar el Pirineu i Prepirineu. I, a més, avui poden tenir més intensitat, més ràbia i descarregar en poca estona quantitats significatives i fins i tot alguna calamarsada. I això preferentment al Pirineu més oriental. Hi ha una avís en aquest sentit del Servei Meteorològic de Catalunya. Més sol al sud de Catalunya i la temperatura semblant a la d'ahir.
I en esports, què explicarem avui, Xavi Campos?
Una última hora important. El Madrid acaba de fer un comunicat. Mbappé està lesionat. Lesió muscular no determina en temps de baixa, però tot fa pensar que no jugarà ni aquest diumenge al camp de l'Espanyol ni en dos diumenges al Camp Nou. L'Espanyol avui juga a casa, té un partit important per aconseguir la permanència. Rep el Llevant a Cornellà al Prat amb la intenció de guanyar el primer partit d'aquest any i allunyar-se de la zona de descens, que ara té només a 4 punts. El Girona també s'ha situat a 4 punts del descens després de la derrota de dissabte al Camp del València, i el pròxim partit davant el Mallorca es converteix en transcendental. Descens del Lleida de futbol de forma matemàtica a la Lliga Elit, quan encara queden dues jornades per al final. La Lleida toca fons, suma el segon descens consecutiu i cau a la sisena categoria del futbol. I a la Primera Federació, el Nàstic torna a la zona de descens després de la derrota d'ahir 1-0 al Camp del Cartagena. És la segona derrota consecutiva que situa els grans a la setzena posició, a falta només de 4 jornades per al final de la Lliga a la Primera Federació.
Doncs tot això al Catalunya al dia, que és un programa que fem les 4 delegacions de Catalunya Ràdio, amb Quim Balaguer a la sotsa edició, amb l'Aurora Guindo a la producció, en Dani Jiménez al control tècnic i la Montse Duran, per molts anys, enhorabona, al control central. És la 1:06. Comencem.
Catalunya al dia.
Educació reforça el paper de l'aranès a les escoles i instituts de la vall. A partir del curs que ve es farà prevaldre el coneixement de la llengua per sobre de la posició que hagin quedat en la borsa de treball per assignar les places de mestres i professors. Es tracta d'una mesura per estabilitzar el personal al territori i reduir també la gran mobilitat de docents que hi ha ara. Ho ampliem en connexió amb la nostra corresponsal a l'Aran, amb la Sofia Cabana. Sofia, bon dia.
Hola, Estel, bon dia. Actualment, més del 50% dels docents de la Vall d'Aran ja disposen del nivell C1 d'aranès, que és el màxim que es pot assolir i que Educació passarà ara a exigir en tots els supòsits. Fins ara, molts professors que arriben a la Vall d'Aran ho fan sense coneixements de l'idioma i l'aprenen a poc a poc. Quan acaba el curs, es troben que se'ls assigna una plaça fora de l'Aran perquè arribava algú amb més nota, però sense coneixements d'aranès. Ara això es vol corregir i Educació ho vol aprovar per al proper curs. Carlota Valls és la directora dels Serveis Territorials d'Educació a l'Alt Pirineu i Aran.
Fins ara no es feia i que ens portava a una situació en la que doncs, havia de marxar un professor que portava o professora que portava 2-3 anys, no havia encara assolit el seu, però tenia un nivell més bàsic i ja anava avançant i tenia un coneixement, i en canvi doncs, l'havíem de substituir per algú que tenia una nota més alta en la borsa, malgrat no havia treballat ni havia trepitjat mai l'Aran.
Doncs, per cert, Sofia, que la Vall d'Aran també és una de les zones on han començat aquesta prova pilot per incorporar Mossos de paisà a les aules, no?
Exacte. En el cas de la Vall d'Aran, Educació ha assignat un agent per als dos centres de secundària. Es tracta de l'Institut d'Aran i l'Escola d'Hostaleria de l'Est. Educació subratlla, no obstant, que en este cas només tindran presència als centres quan siguen requerits i per fer prevenció.
Que ni és una patrulla, ni és un mestre, vull dir, és una persona. El símil de la infermera crec que es comprèn bé, que són persones formades a disposició del centre per ajudar. I seran quan calgui, quan no hi calgui no hi seran. Vull dir, ells no formen part del claustre.
La Vall d'Aran és, de fet, una de les 5 zones de Catalunya on Educació ha començat a implementar la zona de governança educativa.
Entesos, doncs, gràcies, Sofia. Bon dia.
Adéu, bon dia.
Doncs justament per aquesta prova pilot, aquest matí hi ha hagut protestes a les portes dels instituts Eugeni d'Ors i Margarida Xirgo de l'Hospitalet de Llobregat.
Ni us volem! Ni us necessitem!
Ni us volem! Ni us necessitem! Ei, policia!
Són dos dels centres d'alta complexitat escollits per desplegar-hi Mossos amb l'objectiu de garantir la convivència. Des del Departament d'Educació aclareixen que els Mossos no estaran al centre de forma permanent, sinó que cada agent estarà adscrit a diversos centres i només hi aniran quan siguin requerits, quan se'ls demanin. Sara Canyete, bon dia.
Hola, bon dia. Aquests són els aclariments que tenim fins al moment sobre aquest pla que el govern ha decidit posar en marxa amb aquests 13 centres de manera pilot de desplegar Mossos de paisà i sense arma per fer tasques de prevenció, de mediació i vetllar al final per la convivència. Però d'entrada la proposta no ha estat ben rebuda. Aquest és l'exemple. Aquest matí, docents i alumnes de dos instituts de l'Hospitalet de Llobregat s'han concentrat a les portes del centre per mostrar el seu rebuig. Els professors expliquen que la decisió se'ls va comunicar la setmana passada i creuen que no està justificada. Pepa Vidal és una de les professores.
L'Institut Margarida Xirgo, igual que l'Eugeni d'Ors, són instituts d'alta, de màxima complexitat a l'Hospitalet, però no responen a res més que no sigui el que hi ha al barri. El nivell socioeconòmic del barri és població migrada, però tenim una convivència absolutament sana.
I en aquests centres on la majoria d'alumnes doncs, són d'aquest origen immigrant i població més aviat vulnerable, rebutgen la incorporació d'aquests Mossos i ho consideren una mesura, diuen, racista i que els estigmatitza.
Mm-hmm. Gràcies, Sara. I la CUP a tot això ha presentat un requeriment formal davant la Generalitat perquè retiri aquest pla pilot de desplegament de Mossos a les escoles. La portaveu del partit, Su Moreno, diu que aquest pla no té cobertura normativa i adverteix que, si cal, ho portaran als tribunals.
La possibilitat que agents policials participin directa o indirectament en espais com el claustre és jurídicament inacceptable i pedagògicament injustificable. Aquest requeriment és un pas previ i necessari per, si cal, portar aquesta qüestió als tribunals.
Poc més de 3 minuts haurem arribat a un quart de dues. La allau de persones a les oficines sense cita prèvia desborda el servei d'atenció al ciutadà de l'Ajuntament de Barcelona. A primera hora, la cua per demanar el padró i el certificat de vulnerabilitat recorria centenars de metres pels carrers de Ciutat Vella.
He hecho cola. Mi prima ha venido a la de las 7 de la mañana y, bueno, no dieron un número y listo, hasta el 30.
S'han habilitat agents cívics de l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de la plaça Sant Miquel que han repartit 700 números per tornar a fer cua i ser atesos durant aquesta setmana i la que ve. L'Ajuntament ha reforçat la presència també d'aquests agents. Anem, doncs, cap allà, cap a l'Ajuntament de Barcelona. Miquel Jarque, bon dia.
Hola, molt bon dia, Estel.
Per tant, les oficines per atendre els immigrants sense cita prèvia acaben donant un tiquet per un altre dia. Per tant, el tràmit de fer-lo in situ i en aquell moment, això no es compleix.
Així és, sí. És una mena de cua en diferit, eh? Fem dues cues, una cua per fer una altra cua. Les persones que ara mateix atenen els funcionaris són els que ja van fer cua i no els van poder atendre divendres. Els primers 700 que han fet cua per torns durant el cap de setmana ara tenen un paper amb el dia que podran venir a tornar a fer la cua. És el cas del Ricardo, peruà, i en Jofri, hondureny.
Llegué el día jueves, acá, a las 9 de la noche, para formar mi cola. Me quedé dormido toda la noche. Y para el día viernes no alcancé ticket. O sea, había gente que habían... Algo había sucedido, no, gente que no había estado, se metieron y tanta cosa, y a la final les perdí el ticket, pero me quedé porque más tarde empezaron a dar tickets para el día de hoy, lunes.
Desde las 5 de la mañana hasta las 6 de la tarde, el día viernes, y hoy nuevamente a las 5 de la mañana. Este informe para poder presentar mi expediente, para que se dé la regularización de mi persona.
Perquè, Miquel, dèiem, 700 números s'han donat a les oficines d'atenció per aquestes persones que venen a buscar documents?
En aquesta de la plaça Sant Miquel, que és just la que hi ha darrere de la plaça Sant Jaume, darrere de l'edifici de l'Ajuntament i de la Generalitat, doncs aquí, 700. El Servei d'Atenció als Immigrants n'ha donat uns 200 i 350 a l'Oficina d'Atenció al Ciutadà de Monumental. Són les tres oficines d'atenció al ciutadà que té habilitades l'Ajuntament de Barcelona. En total estaríem parlant d'uns 25.000 habitants de Barcelona els que podrien acollir aquesta regularització. I ara, just en aquest moment, s'està conformant la cua per demà, per fer nit, i fer tarda i fer nit, i que demà tornaran a donar números que ja no seran ni per aquesta setmana ni per la que ve, sinó per l'altra. Per tant, això és un no acabar.
I això en un termini que és el 30 de juny, que és quan han de tenir tots els papers per poder tramitar aquesta regularització extraordinària, oi?
Efectivament, és així.
Doncs en seguirem parlant segur. Gràcies, Miquel, bon dia.
Molt bon dia.
I ara anem a Lleida, on Càritas alerta que en els últims 2 anys s'han multiplicat per 4 els temporers de la fruita que s'hi queden durant l'hivern i que atén aquesta entitat. Són, per a Joan Álvarez, un col·lectiu important de persones que viuen de forma molt precària entre campanya i campanya de la fruita, no?
Sí, són immigrants que no tornen al seu país d'origen quan acaben de treballar en la campanya de la fruita i que busquen qualsevol tipus de feina durant l'hivern mentre esperen tornar a la fruita. Jordi Guerrero, responsable del programa de temporers de Càritas, assegura que l'entitat atén unes 40 persones al mes.
Molta població és marroquí i algerina, que no l'havíem tingut. Per tradició, nosaltres estem acostumats a que les persones voltessin més i aquest perfil tendeix a quedar-se molt més al territori.
Hem parlat amb l'Absaf i l'Arabi, que ens ha explicat el seu cas.
Buscando un trabajo para otro sitio, la construcción o una fábrica o así, montaba las oficinas de trabajo temporal. Cualquier trabajo.
L'educadora social del Centre Obert Arrels de Lleida, Ares Mateus, constata, d'altra banda, que ja fa setmanes que van començar a rebre immigrants que venen a treballar a la campanya de la fruita d'aquest estiu i que no tenen feina ni mitjans per viure.
Que al final ara mateix arriben a la ciutat i tampoc tenen recursos, no? Perquè igual no tenen feina, no tenen estalvis i el pla de temporers de l'Ajuntament fins al juny no comença. Per tant, es queden una mica sense tenir cap servei que els cobreixi i amb dificultat per accedir a l'habitatge.
El Centre Obert d'Arrels ha incrementat el nombre d'usuaris coincidint amb el procés de regularització extraordinari d'immigrants.
Manifestació de metges a l'entorn de la Sagrada Família aquest matí, enmig d'una nova jornada de vaga d'aquests professionals. El departament xifra el seguiment que ha tingut en un 5% i el sindicat convocant Metges de Catalunya l'eleva fins al 31%. Els facultatius demanen un estatut propi per la professió mèdica i també l'abolició de les guàrdies de 24 hores. Tenim una unitat mòbil seguint aquesta manifestació amb en David Mendoza i la Mònica Mas. S'ha acabat davant del Temple de la Sagrada Família. Mònica, bon dia.
Sí, hola, bon dia. Estem aquí a la Sagrada Família i a punt final ja aquesta manifestació, que és la desena, Estel, i que s'ha notat sobretot en la participació. Avui hi havia 500 metges als carrers, la meitat que fa un mes. El secretari general del Sindicat Convocant Metges de Catalunya, Xavier Lleonart, ho atribueix al desgast de tantes vagues i el que suposa per la butxaca dels facultatius, però assegura que no afluixaran i reclama al president Illa que agafi ell mateix les regnes de les negociacions, tenint en compte que la consellera de Salut, Olga Pané, està de baixa.
Properament, nosaltres també demanem al president Illa que, tenint en compte que té una consellera que està de baixa, doncs que agafi el toro per les banyes i que es posi al front d'aquesta negociació. La situació en sanitat és crítica, sense metges no hi ha sanitat i el pas que van es quedaran sense.
Novament, els metges reclamen un estatut propi que se'ls descarregui de feina. Sentim aquest internista i aquesta uròloga de Sant Pau.
Si una setmana tinc 2 guàrdies, una de dimarts i una de cap de setmana, que passa una vegada al mes, aquesta setmana treballo 70 hores de presència física, més una mica més per pas de la guàrdia, o sigui, igual unes 75 hores, no que sigui en una setmana, és una cosa horrorosa, horrorosa.
Els metges de primària tenen un cupo de malalts, 7 minuts per atendre un malalt, un veterinari té més estona per tractar el seu pacient.
Si no canvia res, d'aquí un mes tornaran a la vaga.
Gràcies, Mònica Mas, bon dia.
Adéu, bon dia.
Una i pràcticament 19 minuts, milers d'inquilins s'acullen a la pròrroga de 2 anys del seu contracte de lloguer en aquestes últimes 5 setmanes des que el Consell de Ministres va aprovar el decret. El termini per fer-ho es podria acabar demà si, com sembla, el govern espanyol no aconsegueix que el Congrés el convalidi, Sara Riera.
La crida del govern espanyol i el sindicat de llogateres a demanar la pròrroga ha tingut, per tant, una resposta amplíssima. En una entrevista a 3Cat Info, el sindicat de llogateres ha explicat que han rebut milers i milers de sol·licituds demanant-los al burofax que s'ha d'enviar al propietari per notificar l'acolliment a la pròrroga. És un formulari tipus, ha comentat Carme Arcarazo, que aspira a tot, del màxim al mínim.
La primera és que el llogater vol un nou contracte, no? Que no vol una pròrroga, sinó que idealment el que vol és un nou contracte a preu regulat, però que subsidiàriament s'acull, primer de tot, a la pròrroga de 3 anys que contempla la llei en zones tensionades de manera automàtica i que subsidiàriament això s'acull a la pròrroga de 2 anys.
Davant d'això, la majoria dels propietaris, segons ens han explicat els APIs, han optat per no respondre, malgrat que això no té cap significat perquè estem parlant d'una notificació i no pas d'un requeriment. Ara bé, més endavant, molts casos sí que podrien acabar jutjats, segons la presidenta de l'associació, Montserrat Junyent, perquè dubten que la pròrroga es pugui aplicar si demà el Congrés no la convalida.
La posició o no interpretativa de l'administració, doncs, bueno, serà el seu criteri contra el criteri doncs, que hagin de manera individualitzada adoptat cada un dels propietaris, i això s'haurà de resoldre en seu judicial.
Només aquest any a Catalunya caduquen, atenció, 150.000 contractes de lloguer.
I a Barcelona, els veïns del carrer Riereta número 37 estan en peu de guerra. La propietat de l'edifici, que és el fons Voltó Vivenio, residència al Sosimi, els està comunicant que no se'ls renoven els contractes de lloguer i que hauran d'abandonar l'immoble. A hores d'ara, els veïns han descobert que almenys hi ha 5 pisos a la finca que es lloguen per temporada a través d'Airbnb per més de 2.000 euros, això sense respectar el topall del preu del lloguer. Anna Escura, bon dia.
Bon dia.
És una situació que recorda una mica la que havíem explicat aquí també de la finca del carrer Sant Agustí, número 14, no?
Sí, efectivament, s'està repetint un patró molt semblant. Vivenio és el cinquè tenidor més gran de tot l'estat espanyol. Té, atenció, 6.500 habitatges en lloguer. A Catalunya, a més de l'edifici del carrer Riereta, a Barcelona, també tenen un immoble a Sant Cugat del Vallès i uns edificis protegits a Sant Adrià del Besòs en la mateixa situació. El Fran és un d'aquests inquilins, d'aquests pisos protegits de Sant Adrià. Explicava que ja hi ha 10 o 12 veïns als quals se'ls acaba el contracte aquest any i que no se'ls hi renova.
Vivenio está totalmente ausente, el ayuntamiento no se pronuncia. Se trata de una finca de vivienda de protección oficial con vigencia y que todavía nos quedan unos 70 años de protección oficial y no entendemos cómo se puede mantener pisos vacíos y echar a vecinos que han estado pagando sus cuotas durante 7 años.
El sindicat de llogateres avisa que es podria repetir una situació molt similar a la del carrer Sant Agustí 14 de Barcelona. Enric Aragonès Jové és el portaveu del sindicat.
Vivenio és culpable de les pràctiques que està fent, d'especular amb l'habitatge protegit, de fer trampes amb els lloguers de temporada, d'expulsar els seus veïns, però les administracions són responsables d'estar-los o permetent.
Seguim parlant de conflictes per la crisi de l'habitatge. Una seixantena de famílies del barri de la Mina, que ocupen des de fa 9 anys 7 blocs públics, on s'hi havia de reallotjar els afectats del bloc Venus, adverteixen que no marxaran. Segons el Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs, ja han rebut els avisos de desnonament que es començaran a executar al mes de juny. Es tracta d'una història molt complicada, molt llarga i que, David Àngela, es pot convertir en un altre polvorí en aquest barri de Sant Adrià de Besòs.
Hola, bon dia. Doncs sí, perquè el Consorci de la Mina, és a dir, la Generalitat i els ajuntaments de Barcelona i Sant Adrià, han impulsat el desallotjament d'aquests pisos originàriament destinats als veïns del bloc Venus, que, recordem-ho, el president Salvador Illa es va comprometre a enderrocar el 2028. En aquest context, els afectats anuncien un calendari de mobilitzacions, mentre que Víctor Fonoll, del Sindicat de l'Habitatge de la Verneda i el Besòs, considera que l'administració actua amb covardia.
No pot ser que la necessitat habitacional del bloc Venus passi per crear una necessitat habitacional a unes altres 60 famílies. Em sembla que és una solució covarda. L'administració pot obligar grans tenidors a posar pisos buits a la seva disposició, pot multar grans tenidors que tinguin pisos buits, però ja no s'està fent. El que s'està proposant és deixar 60 famílies amb nens, amb criatures, sense un lloc on anar.
La Jèssica, una de les afectades, justifica la seva ocupació.
Y como hubo la ocupación masiva, necesitaba una vivienda, y como el señor Rosique, a puerta cerrada, hizo una reunión con los propietarios de esta vivienda, y no, se nos negó que pudiéramos entrar para alquilarnos cuando realmente ya había acabado para el desalojo de la calle Venus. Y durante 7 años estaban vacíos. Entonces, si no nos lo da, lo hemos cogido.
Des del Sindicat de l'Habitatge consideren que no és un fet aïllat i recorden que recentment s'han desplaçat centenars de persones que malvivien tant a la Sagrera com a la Zona Franca i que ara toca al barri de la Mina, amb l'objectiu, per part del PSC, diuen, d'amagar una altra vegada la pobresa sota l'estora.
I a Girona també aquest matí han desallotjat un edifici del centre amb 40 pisos, ocupat de fa 2 anys, que és focus de conflictes amb els veïns. Mossos i policia municipal han fet un ampli desplegament al carrer, han detingut 3 dels ocupes. Girona, Fèlix Martín, quanta gent han fet fora i què es farà a partir d'ara?
Hola, bon dia. Han desnonat una cinquantena de persones, si bé el nombre de gent que hi vivia ha anat fluctuant. també la tipologia, famílies que van ocupar per necessitat i d'altres que el fan servir com a refugi per delinquir. Per exemple, aquest matí han derivat directament als serveis socials tres famílies vulnerables. Ha concretat des d'allà mateix el regidor de l'àrea urbana, Sergi Font.
Hem trobat tres famílies que avui han sortit, famílies que no han tingut opció d'accedir a un lloguer convencional. També podem trobar persones en procés de regularització o també podem trobar un tercer perfil més delinqüencial, que lògicament aquest ja se'n fa càrrec com a Mossos d'Esquadra o la Policia Municipal.
L'objectiu final serà l'enderroc de l'edifici de la Ronda Ferran Puig, però de moment un altre regidor, el d'Urbanisme, Lluís Martí, ha concretat també què es farà.
Una neteja integral de l'edifici que ha quedat doncs, molt tocat a nivell intern per aquestes ocupacions i malauradament per la forma de vida que s'hi portava a dins. A part d'aquesta neteja integral, es portarà a terme també una desinfecció integral i, a més, el que es farà és unes obres de tapiat absolut.
Si no ho fan els propietaris, des de l'Ajuntament de Girona començaran avui mateix a tapiar aquest polèmic edifici perquè ningú hi pugui accedir.
I han ajornat el desnonament d'una família amb dos nens a Sitges. Era el segon intent per l'impagament del lloguer, corresponsal al Garraf, Montse Gené Riba. Bon dia.
Hola, bon dia, Estel. Doncs sí, s'ha ajornat fins al 7 d'octubre aquest desnonament al carrer Escoles Pies de Sitges, on la parella jove formada per l'Alba Sitgetana i l'Agustín viuen des del 2022. Hi va haver un moment que ja no van poder pagar el lloguer de 740 euros que se'ls demana per un pis d'uns 30 metres quadrats. Van demanar negociar una rebaixa, però la propietat no hi va accedir i van demanar ajuda a serveis socials que els va emetre un informe favorable. A més, estan a la llista per tenir un pis d'inclusió. Avui, un cop negociat i acceptat l'ajornament, l'Alba ha parlat amb nosaltres.
Estic molt contenta, ens han donat fetge fins al 7 d'octubre, gràcies al sindicat de llogateres, als meus companys de la PA, i la veritat que això, sense ells, no podria fer-se.
Des del sindicat de llogateres denuncien una falsedat documental per part de la propietat, David Casteller.
Si això s'ha aconseguit aturar és perquè des del sindicat de llogateres hem fet pressió per demostrar la falsedat documental de la propietària del pis, que nosaltres sostenim que és gran tenidora. Això ho ha tingut en compte la secretària judicial. Llavors, la suma d'aquesta amenaça de que aquí no s'han fet les coses correctament i que des de l'Ajuntament de Sitges, més els informes de vulnerabilitat, més tot el suport popular que tenim aquí, doncs hem aconseguit ajornar fins al 7 d'octubre.
Avui s'ha ajornat un altre desnonament a Vilanova i Vilageltrú, també amb tres fills.
Gràcies, Montse. Bon dia.
Adéu, bon dia.
3 minuts i 2 quarts de 2. Aquest matí s'ha fet la primera prova del sistema ES Alert per als veïns de la central nuclear de Vandellòs 2, al Baix Camp. Ara caldrà analitzar els resultats tècnics d'una prova llargament reivindicada pels alcaldes i que dimecres es farà també a la zona d'Escó, a la Ribera d'Ebre. Tarragona, Manel Sastre, bon dia.
Hola, bon dia.
A veure com ha anat la prova i què hi diuen els alcaldes i l'administració central.
Sí, perquè recordem que a diferència dels ES Alert que envien aquí a Protecció Civil, aquest l'ha executat directament l'administració de l'Estat en un missatge que s'ha enviat cap a les 11 i 12 minuts. Primer només en castellà i poc després un altre en català. El text explicava que és una prova de cobertura del sistema perquè l'objectiu era bàsicament comprovar si aquesta alerta arriba a tots els telèfons situats dins d'un radi de 10 quilòmetres de la central nuclear Vandellòs 2, on alguns alcaldes fa anys que es queixen que hi ha algunes zones fosques. A Vandellòs, l'alcaldessa Assumpció Castellví confirmava, però, que havia arribat a tots els nuclis.
Era una demanda que havien fet molt els alcaldes de la nostra zona i la veritat doncs, és que anirà molt bé per prevenir. Tenim 5 nuclis de població i volíem que no ens quedés cap lloc de la població que no s'hagi sonat l'alerta, no? De seguida no, hem parlat amb la nostra Protecció Civil i tots els nuclis ha tocat. La veritat és que molt bé.
És la primera vegada que es fa aquest tipus de simulacre que avui ha arribat a l'Ametlla de Mar, a Pratdip, a Montroig, Tivissa i Vandellòs l'Hospitalet. Ara s'analitzaran les comunicacions i com ha funcionat l'avís per fer-ne una anàlisi acurada i decidir si cal fer modificacions o demanar reforç de cobertura. Arturo, segons explicava la delegada del Govern Central a Tarragona, Elisabet Romero.
I ara estem esperant els resultats i també s'ha fet arribar a la població un qüestionari i, home, la idea és fer un simulacre per aplicar mesures. Això ja ho anirem veient.
Ara bé, els alcaldes continuen demanant un simulacre general per la població. Aquest mateix exercici de l'ES Alert es tornarà a repetir dimecres als 13 municipis que hi ha a menys de 10 quilòmetres de la central d'Escó a la Ribera d'Ebre.
Doncs veurem com va. Gràcies, Manel.
Bon dia.
el jutge ha decretat presó provisional comunicada i sense fiança per l'home de 67 anys detingut divendres per matar la seva mare de 92 en un centre sociosanitari del districte de Sant Andreu de Barcelona on la dona estava ingressada. Kim.
Ell mateix va trucar al 112 i va confessar el crim. Els Mossos d'Esquadra es van desplaçar al centre, van comprovar els fets i van detenir l'home. Aquest matí s'ha fet un minut de silenci a la plaça de Sant Jaume per condemnar el feminicidi. Es tracta de la primera mort d'aquestes característiques de l'any a Catalunya, segons el Departament d'Igualtat i Feminisme.
Catalunya al dia.
Ja passa mig minut de 2:15. Avui és la Mare de Déu de Montserrat, patrona de Catalunya, i com és tradició, molta gent ha decidit celebrar la festivitat anant a veure la Moreneta. La possible visita del Papa al mes de juny no ha alterat per res aquesta celebració que ha seguit des de Montserrat la Nati Adell. Nati, molta gent avui?
Hola, bon dia. Doncs sí, devots i no devots que s'han acostat fins aquí al monestir. Molts catalans, moltes Montserrats, de fet, que volen mantenir la tradició i pugen cada any, com aquesta parella de Terrassa i la Montse, de Montcada.
Cada any és típic.
A més de que és el meu sant, fa 60 anys que ens vam casar.
Però també força estrangers. Per la Kelly, de Washington DC, és el seu primer cop a Montserrat i és conscient que avui és un dia important.
It's my first time in Montserrat. It is beautiful. Oh, the mountains, Montserrat Day.
Algunes de les persones amb les que hem parlat tenen ganes que el Papa vingui a Montserrat, tot i que el monestir insisteix que no pot confirmar la visita fins que la Santa Seu no publiqui l'agenda oficial del Pontífex. Escoltem aquestes peregrines d'Isona del Pallars i el Jordi del Bruc.
Que ens agrada que vingui molt, i aquest Papa que ens sembla que és molt maco.
Que aquí a Montserrat sempre hi ha mogudes. Nosaltres vam vindre l'any passat al mil·lenari i això, una preciositat, eh?
De papes només he tingut un. No s'ho creien. Ara, això és molt maco, eh? Artístic i cultural.
La xifra de visitants al monestir ha crescut un 4% aquest primer trimestre. Amb el mil·lenari no es va arribar als 2,5 milions de visitants. Sobretot, es va reforçar la part de visitants catalans.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Repassem les notícies més vistes a la web i a l'app de 3Cat Info. Marc Vidal, bon dia.
Què tal, bon dia.
Que comencem per on avui?
Doncs mira, mort als 44 anys, Maria Campuzano és una activista contra la pobresa energètica. De fet, ara era la portaveu de l'Aliança contra la Pobresa Energètica, aquesta mena d'ONG no, que treballa perquè tothom tingui accés doncs, a això, doncs, a electricitat, a llum, a gas, a, en condicions doncs, a, de, fins i tot de les persones més vulnerables, diguem, no? També avui, entre les notícies més vistes en el territori, aquesta informació sobre un gos en males condicions que destapa una gossera sense permís a Cassà de la Selva, una gossera que, a més, amagava plantes de marihuana. Els Mossos s'hi van presentar doncs, perquè, bàsicament, hi havia una denúncia pel mal estat en què es trobava un gos, però, per sorpresa, doncs, van trobar 18 animals més també en molt males condicions i també aquesta plantació.
Fa un any, Marc, de què parlàvem?
Doncs mira, parlàvem justament d'això que escoltàvem ara, de la Moreneta, que va sortir en processó per primer cop aquest segle per celebrar, en aquest cas, el mil·lenari de Montserrat. Això ja fa un any, hi van anar 5.000 persones. Pensa que és una cosa que sortia en processó a la Moreneta, que no passa sovint, és el tercer cop doncs, que passa, que hi ha registre. I també fa un any explicàvem d'on venia el color de la Moreneta. Avui és 27 d'abril, per tant, m'ha semblat oportú recordar-ho. Recordeu, hi ha un estudi de l'any passat que coneixíem des de la mateixa abadia que explicaven que és el resultat de la transformació de la vernís de la cara i de les mans a causa del pas del temps, amb el fum dels ciris i també doncs, amb algunes coloracions que s'han de posar en aquesta figura.
Doncs, escolta, que sigui morena per molts anys.
De moment,
i de la
sí,
serra.
De moment sí.
Gràcies,
ara,
Marc.
Amb la visita papal, en fi, vull dir que encara
li pujaràs
més,
els colgats.
Encara està
no?
més
al
dia.
Mica?
Sí, sí.
Molt
totalment,
bé.
Vinga.
Fins demà. Adéu, adéu.
Catalunya al dia.
Doncs va, seguim ajustar els horaris, disposar d'espais amb ombra o subministrar roba transpirable i protecció solar. Aquests són alguns dels continguts del nou protocol per prevenir els efectes de la calor a la feina i que s'ha presentat avui. S'acaba de presentar, de fet, ara mateix ho ha seguit des de Barcelona en Joan Garcia. Joan, bon dia.
Bon dia, Estel. Doncs sí, a ple sol, als jardins del Palau Robert, representants del govern, del món local i els agents socials que han consensuat el protocol han pogut comprovar personalment els efectes de la calor. Tothom estava assegut. Si a més s'ha de fer un esforç físic, doncs es constata la necessitat que hi havia de tenir un marc normatiu per prevenir efectes d'un fenomen que el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat que ja ha passat a ser un risc laboral estructural.
Això no ha vingut un any o una temporada. Això ha vingut per quedar-se. És un dels efectes del canvi climàtic. Jo recordo que fa 2 o 3 anys vam tenir onades de calor ja al mes de maig. Temperatures per sobre 34 i 35 graus. I amb aquestes condicions, les persones que han de treballar a l'exterior senzillament no ho poden fer.
En funció de les característiques de cada activitat, el protocol preveu ajustar horaris o introduir relleus i rotacions per evitar les franges de més calor. També introduir mesures tècniques com elements d'ombra, cabines refrigerades o punts d'aigua fresca i equipament personal, com ara roba transpirable i protecció solar. Hi haurà protecció específica dels col·lectius especialment exposats. L'any passat, un temporer a Alcarràs que collia fruita a 40 graus és l'única mort laboral que s'atribueix a un cop de calor. El cas d'una treballadora del Servei de Neteja a Barcelona, molt mediàtic, l'autòpsia va revelar que la causa va ser un cop al cap en caure.
Doncs això ha derivat en aquesta elaboració d'un nou protocol per prevenir els efectes de la calor. S'ha presentat a l'exterior del Palau Robert. T'han donat gorra i crema solar, Joan?
No, però afortunadament ens hem refugiat a sota un arbre que ens donava una mica d'ombra.
Doncs alguna cosa és alguna cosa. Gràcies, Joan, bon dia.
Bon dia.
Una vintena de ramaders del Pirineu s'han format en primers auxilis veterinaris per millorar la resposta davant d'emergències en explotacions de muntanya. És un curs que impulsa l'Escola Agrària del Pallars i que combina teoria i pràctica amb casos reals adaptats a cada territori. Des de Talarn, Pau Rovira és reforçar l'objectiu del benestar animal i la capacitat de decisió ràpida en entorns amb un accés de vegades molt complicat perquè hi arribin els veterinaris.
Hola, Estel, bon dia. Exacte. La formació ha capacitat els participants en la identificació de lesions, l'estabilització dels animals i l'aplicació de primeres cures fins a l'arribada del veterinari, així com en la gestió de parts complicats i la presa de decisions en situacions exigents pròpies de la ramaderia extensiva d'aquí del Pirineu, on la distància i les dificultats d'accés condicionen la resposta davant d'emergències. Ens ho ha explicat Maripau Montoro, directora de l'Escola Agrària del Pallars.
Vivim a comarques de muntanya, on la ramaderia és extensiva, la població dispersa, els nuclis aïllats, condicions climatològiques complicades, i no sempre és fàcil que el veterinari de referència o el veterinari oficial arribi immediatament, no? Llavors, l'objectiu d'aquest curs és donar unes nocions bàsiques perquè puguin fer aquestes primeres atencions fins que arribi el veterinari oficial. Es fan actuacions més concretes, el que facilita la tasca del professional a darrere i, sobretot, en la presa de decisions del ramader.
El gran èxit i l'elevada demanda ja ha impulsat noves edicions a Sort i a la Vall d'Aran per apropar la formació a altres zones de muntanya on s'hi han detectat necessitats similars.
Dos quarts i mig de dues denuncien el govern de la Generalitat a antifrau perquè es mantenen la forma incorrecta d'alguns topònims de municipis que encara s'escriuen en castellà o en formes no normatives. Ho ha fet la plataforma cabassers.org, que fa anys que promou aquests canvis des d'aquest municipi del Priorat que manté la grafia en castellà imposada durant el franquisme. Tarragona, Manel Sastre, a què es fonamenta aquesta decisió?
Mira, és una denúncia que es fa antifrau basada sobretot en un informe intern del Departament de Cultura en què els serveis jurídics de la Generalitat eviten citar, segons expliquen, l'article de la llei 1/1998 que estableix que els topònims tenen com a única forma oficial la catalana. Segons aquest escrit, aquesta omissió, de fet, no és un error, sinó una instrucció deliberada que aprovaria la doctrina interna d'obstrucció per part de la Generalitat per mantenir l'oficialitat de formes il·legals. Ho explica Carles Prats, que és l'impulsor de la plataforma cabassers.org.
La forma oficial dels topònims de Catalunya no pot contenir faltes d'ortografia. La Direcció General d'Administració Local ha reconegut per escrit l'existència d'aquesta toponímia oficial no normativa i l'ha intentat defensar. A banda, hi ha jurisprudència del Tribunal Suprem que deixa clar que determinar l'ortografia dels topònims no és una competència municipal i que l'administració autonòmica ha de corregir d'ofici els que no compleixin la legislació lingüística.
I és que la Generalitat alega que no té competències i que són municipals, però la plataforma aporta jurisprudència on s'assegura que la llei obliga el govern a fer complir aquesta llei de normalització lingüística. La denúncia no es basa només en la grafia de Cabassers, sinó en la dels altres 8 municipis catalans que mantenen grafies no normatives com Rialb, Navàs o Massaners. En el cas de Cabassers també hi ha presentada una denúncia al Tribunal Contenciós que s'hauria de resoldre aquest any.
Trescat dona impuls al català amb una nova edició de la Setmana de la Llengua dedicada aquest any als nou parlants. El festival Posa i tu l'accent es va posar en marxa l'any 2024 a l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, per preservar les variants dialectals de la llengua catalana. Els organitzadors promouen que els nous parlants incorporin també els diferents accents i paraules del domini lingüístic i que no es queden només amb la llengua normativa. Òscar Callau, bon dia.
Bon dia. Doncs el periodista Òscar Palau, president de l'associació, diu que les varietats locals i comarcals de la llengua catalana són un aparador de la riquesa de l'idioma i una eina d'integració per als nouvinguts.
Si un interlocutor parla tal com ell és, que és amb la seva parla sense acudir un català acadèmic o del professor de l'aula, així, és més natural l'empatia que et dona l'accent propi, no? I crec que això és una cosa a explotar més a partir d'ara.
L'equatorià Àlex Vargas es va escolaritzar en català a Solivella. El dia a dia amb els veïns l'ha convertit en un parlant de la varietat xipella.
Com que tenim el dialecte de xipella, clar, al vindre d'aquest poble de Solivella tenim una mica marcat la I, diguéssim. Només les iaies del poble. Se'ns queda i al final, pues, com que creixes amb això, doncs no hi ha volta enrere.
La pròxima edició de Posa i tu l'accent es farà a Tortosa del 23 al 25 d'octubre.
Us ho dèiem fa tot just pocs minuts quan començàvem. El càsting que es fa avui a Girona per participar en el rodatge d'una pel·lícula de Disney ha desbordat totes les previsions. Busquen gent de qualsevol edat per fer la versió amb personatges reals i no d'animació de la pel·lícula Embolicats, basada en el conte de la Rapunzel. Una d'elles s'ha atrevit, per al Catalunya al dia, a cantar una de les cançons de la banda sonora de la pel·lícula.
Y por fin ya veo la luz y ahora el cielo es más azul. Es tan bello y tan real, para mí el mundo ha cambiado.
I anava cantant aquesta cançó pel Catalunya al dia mentre feia la cua per participar en aquest càsting i pendent de tota aquesta expectació. I tenim la Núria Peraire. Núria, bon dia.
Hola, què tal, Estel? Bon dia.
I podríem dir una cua tan llarga com la cavallera de la Rapunzel que tira dalt a baix de la torre d'aquell castell perquè s'hi puguin pujar o no?
Sí, mira, jo pensava que no hi havia res més llarg que la cavallera de Rapunzel i ja et dic jo que aquesta cua sí que ho és, eh? Porten hores i hores esperant, per tant, tantes hores de la cua s'han d'anar també distraient com poden i ja, per exemple, algunes noies, tenim aquí la Natàlia i la Joana, que aprofiten per assajar algunes cançons, estan cantant just ara mateix. I'm where I'm meant to be and at last I see the light and it's like... No sé si recordeu que això és una de les cançons de la pel·lícula. Joana i Natàlia, per què heu decidit presentar-vos aquest càsting?
Doncs estudiant teatre musical a Sitges, a l'Institut de les Arts de Barcelona, i és la meva pel·lícula preferida des de la infància i m'encanta Rapunzel. Entonces és molt bona opció per poder provar.
Sí, és una molt bona experiència també perquè és un càsting obert, llavors tothom es pot presentar i la veritat tenim molta il·lusió i és una producció molt gran, que serà molt gran. Llavors el simple fet de ja poder fer el càsting és una gran oportunitat per nosaltres, que ens volem dedicar a això.
Elles porten aquí des de les 7 del matí, però en aquesta cua sabem que hi ha gent que va venir ja ahir al matí. Són moltes hores. Ha vingut gent de Madrid, de Terol, de Múrcia, de Canàries, de Noruega, i també doncs, aquesta cua fa. Per tant, hem calculat uns 2 quilòmetres, tot i que jo des d'aquí no veig el final. Passa per tot aquest parc de la Devesa milers de persones, però finalment només en seleccionaran entre 1.000 i 2.000 extras i ballarins, professionals i amateurs. I aquí, de tant en tant, sentim alguns crits, ara no, perquè de tant en tant hi ha qui intenta colar-se, i de fet hi ha algunes crítiques a l'organització perquè aquesta cua doncs, no està ben controlada. S'avança a poc a poc, i per tant, per intentar agilitzar-ho, s'ha repartit un codi QR perquè qui vulgui pugui introduir les seves dades per internet i guanyar temps. El càsting és molt senzill, eh? Consisteix en entrar, entregar les dades, que et facin unes fotografies, i així ja entres a la base de dades i després ja els contactaran. I de moment aquesta és la situació a la cua, gent esperant, a terra asseguts, alguns ja menjant el dinar i cançons de Rapunzel a tort i a dret.
Doncs a veure si tenen sort, perquè 2 quilòmetres de cua, escolta, és pitjor que una retenció de la P7, això veurem aquesta pel·lícula de Disney que rodarà en part a la ciutat de Girona, i si us fa mandra al cinema sempre teniu l'opció d'un fantàstic conte il·lustrat que es diu La Rapunzel té polls, de l'Hematocrítico, amb il·lustracions de Marc Villar. Gràcies, Núria, bon dia.
Vinga, adéu, bon dia.
I passem d'un musical de Disney a l'òpera Aida de Verdi. Això que sentim és un dels moments àlgids. És la peça que inaugurarà la temporada 26-27 del Gran Teatre del Liceu. Serà el 25 de setembre, una temporada que presentarà un total de 194 funcions amb 9 títols d'òpera escenificada, i serà la primera amb Jonathan Nott com a nou director musical. Valèria Obereda, bon dia.
Bon dia. Nott dirigirà 5 títols, entre els quals les òperes Genufa, de Leos Janáček, i War Requiem, de Benjamin Britten. Nott, però, s'ha mostrat entusiasmat amb tota la temporada.
Quan miro aquesta temporada, és espectacular, és el millor lloc. He de comprar entrades ja, no puc esperar. És fantàstica aquesta temporada que veiem.
El director artístic del Liceu, Víctor García de Gomà, ha destacat la peça d'obertura de la temporada.
Fa un mirall de les crisis contemporànies, dels conflictes geopolítics, de la instrumentalització del poder i la vulnerabilitat d'aquells que estan exiliats. Aquí, el cas força espectacular. Una Anna Netrebko, una Anna Pirozzi, un Yussi Feivasov, un Piotr Betsawa. Tenim un repartiment per obrir la temporada.
Una altra estrena rellevant serà L'Àngel Exterminador, el treball més recent del compositor britànic Thomas Aden, que dirigirà ell mateix.
Això és un títol somiat, desitjat, aquesta estrena a Espanya, a partir de l'Anònim de Luis Buñuel. Aquest sopar burgès, que és un ritual social, hi ha una repetició absurda, però tan icònica. Aquí el debat serà l'essència versus la presència, el contingut en relació a la pròpia forma.
9 òperes, una nova òpera de creació comunitària, 2 micròperes, concerts i també dansa, amb el Trencanous i Números, entre d'altres, conformaran la nova temporada del Liceu.
Molt bé, doncs gràcies, Valèria. Apuntat. Bon dia.
Vinga.
Amb els anys aprens que teniu bon pla és l'única manera de poder reduir el marge d'error.
10.000 arquitectes i urbanistes de més de 130 països debatran a Barcelona aquest estiu sobre el futur de les ciutats, especialment pel que fa a l'habitatge i al canvi climàtic. Serà durant el Congrés Mundial de l'Arquitectura i sota el lema Becoming. Barcelona, Montse Mas.
Bon dia. 3 dècades després de la seva darrera estada a la ciutat, el certamen torna del 28 de juny al 2 de juliol amb més de 100 sessions de debat i arquitectes de referència, des dels Pritzker francesos Lakaton i Vassal o el japonès Shigeru Ban, estudis locals de prestigi com ACA Arquitectes o la COL. Pel director del Congrés i degà del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, Guillem Costa, serà una oportunitat única de repensar l'arquitectura amb els millors. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
Barcelona és la primera ciutat a la història que repeteix un congrés 30 anys després, per tant, també celebrem aquests 30 anys, i hem aconseguit un panell de ponents espectacular per parlar de totes les qüestions que ens afecten. Això, des d'una manera àmplia, són el canvi climàtic, són les migracions i són les necessitats de vivenda global. global.
L'esdeveniment, que avui s'ha presentat davant de representants de l'Estat, la Generalitat i l'Ajuntament, tindrà tres seus clau: el Centre de Convencions del Fòrum, el Disseny Hub i les Tres Xemeneies, on s'instal·larà una exposició central sobre les temàtiques del Congrés i un gran fòrum de debat obert al mar amb capacitat per a 1.500 persones. El Congrés, que ha portat a Barcelona la capitalitat mundial de l'arquitectura, també inclou, entre altres activitats, visites a espais icònics, des d'obres mestres de Gaudí a rutes en golondrina, tot plegat per compartir l'arquitectura amb tota la ciutadania.
I ara parlem de Gaudí, que va dissenyar més de 150 tipus de finestres diferents només pel Palau Güell de Barcelona, moltes de les quals amb mecanismes inèdits per l'època, una bona classe magistral d'arquitectura, també. És una de les revelacions de l'exposició Gaudí, Finestres al futur, que s'ha presentat aquest matí. Barcelona, Estel Coletas.
L'exposició és l'acte central de l'any Gaudí al Palau i proposa una visita on el públic pot tocar i accionar els mecanismes que va inventar l'arquitecte, Guillem Mundet, director del Palau Güell.
És una exposició que ensenya l'atractiu de les finestres de Gaudí des de diversos angles. Es centra en un aspecte molt concret de la seva obra, que serien aquestes finestres, i l'analitza al llarg de tota la seva carrera, el qual és un enfocament molt innovador i molt nou. El fet aquest de centrar-se en un element molt especial i anar-ho desenvolupant i veient l'evolució al llarg de la seva carrera és quelcom que realment no s'havia fet mai fins al moment.
La mostra, a través de quatre àmbits, permet provar rèpliques de manetes i vitralls o fins i tot utilitzar un simulador digital japonès per dissenyar una finestra. També s'hi troben maquetes, dibuixos i estudis per explicar l'evolució i la genealogia de les finestres de l'arquitecte. Es tracta d'un projecte internacional amb col·laboració de l'empresa japonesa IKK Up, amb una exposició paral·lela a Tòquio i activitats complementàries per Barcelona. La mostra es podrà visitar a les golfes del Palau fins al 25 d'octubre.
I una exposició al Museu del Joguet de Figueres mostra una vessant poc coneguda del dibuixant Josep Escobar, el creador de personatges com Zipi Zape o Carpanta. S'hi mostren projectors domèstics ideats pel Ninotaire als anys 40 i 50 i alguns microfilms que ell mateix dibuixava per donar vida a les seves animacions. Des de Figueres, Maria Rovira.
La mostra Escobar Animador exposa aparells de Cinescop i Cinestuc, uns projectors domèstics que el mateix dibuixant va idear i que són precursors del popular Cinexin. I també inclou cintes originals creades per ell mateix, còmics i fins i tot storyboards. L'exposició posa el focus en aquesta dimensió menys coneguda d'un dels referents de la historieta, però també figura clau en els inicis de l'animació domèstica a Catalunya. Ho destacava Joan Manuel Soldevilla, cocomissari de la mostra.
Perquè va crear el Cinestuc i el Cinescop, que eren dos sistemes de reproducció d'imatges que no reproduïen només pel·lícules d'animació així generalitzades, sinó que eren aventures, microfilms dibuixats o, si més no, protagonitzats pels seus personatges. Triomfava fent les historietes de Zipi Zape i Carpanta, però, a més, ell dibuixava les micropel·lícules de Zipi Zape i Carpanta que després es podien projectar al Cinescop i al Cinestuc.
Un material preuat que s'ha pogut recopilar en part des del fons del Museu del Joguet, però també amb una contribució important de la família del Ninotaire, especialment del seu net Sergi Escobar, també comissari de la mostra. Una col·laboració que remarcava Joan Manuel Soldevilla.
Ja s'ha dit planxes originals de Zipi Zape i Carpanta, o les patents dels aparells, els plànols dels aparells que dissenyava l'Escobar, que ens ha portat unes joies que són els storyboards de les pel·lícules que feia també l'Escobar. És a dir, que realment la col·laboració ha sigut absoluta amb la família. Gràcies a això hem pogut nodrir la nostra exposició d'un material molt divers.
Aquesta exposició permet veure unes pel·lícules que s'han pogut conservar i restaurar com un petit miracle, tot i que era un material molt vulnerable. La restauració i digitalització d'aquestes bobines de paper de més de 80 anys l'ha dut a terme David Busquets, que en part ho va fer de manera minuciosa durant la pandèmia.
Estem parlant de bobines de paper que tenen més de 80 anys, tenen trencadissos, estaven mal impreses, tenen aquest foxing que els hi surt a vegades als papers, fotograma a fotograma, estan netejant-les totes, estabilitzant-la, perquè era una animació molt precària que es va fer en plena postguerra, i a poc, pues, vaig acabar fent dos curtmetratges que ja es podien veure,
De les prop de 40 pel·lícules documentades se n'han digitalitzat una dotzena, amb unes durades d'entre 2 i 3 minuts i mig, i amb la restauració, segons David Busquets, s'ha aconseguit una qualitat d'imatge considerable. L'exposició Escobar Animador es podrà visitar fins al setembre.
Catalunya al dia. Esports.
Cinc minuts ara per la informació esportiva, com sempre en desconnexió per les quatre demarcacions. Aquí a Barcelona, Xavi Campos, bon dia.
Bon dia.
L'Espanyol té aquest vespre un partit crucial per evitar el descens contra el Llevant. Fa només una estona hem sabut que Mbappé s'ha lesionat i no podrà jugar ni aquest diumenge contra l'Espanyol ni en dos diumenges al Clàssic al Camp Nou.
Contra el Barça, el Madrid acaba de fer un comunicat on explica una lesió muscular de Kylian Mbappé produïda divendres passat al camp del Betis, lesió al semitendinós de la cama esquerra, no s'apunta a termini de baixa, però sent una lesió muscular i en el context competitiu que ara mateix té el Madrid, es pot donar per fet que Mbappé no jugarà diumenge a Cornellà l'Espanyol-Madrid ni el dia 10 al Camp Nou al Barça-Madrid. Avui el partit de l'Espanyol és contra el Llevant i l'Espanyol necessita guanyar el primer partit de l'any per deixar lluny el risc de descens. Ara el té a només 4 punts. L'equip de Manolo González acumula 15 jornades sense guanyar, no ho fa des de finals de desembre, i rep un dels equips que ara mateix baixaria a segona, el Llevant. Sentim el tècnic de l'Espanyol, Manolo González.
Bueno, lògicament no estic com a la primera volta de content, està claríssim, però sí que estic fort i convençut que l'equip traurà endavant la situació i que l'Espanyol assolirà l'objectiu. D'això estic molt convençut des del primer dia, i si no fos així no estaria aquí, ho tinc claríssim.
L'entrenador de l'Espanyol considera que el partit és transcendent, però que en cap cas és una final.
Sí, és un partit molt important, no diria al final, sempre diem, parlem de finals, que va ser per mi el dia de les Palmes o el dia d'Oviedo, que són partits que ja no tenen retorn. No és una final com qui diu, però sí, és un partit molt, molt important, que ens donaria molta, molta tranquil·litat, estabilitat i sobretot a nivell classificatori un salt tant davant important també.
L'Espanyol Llevant començarà a les 9 del vespre i si voleu el podreu seguir en directe a la transmissió que en farem al Tot Gira de Catalunya Ràdio.
Els jugadors del Barça, mentrestant, descansen aquests dies.
Flick els ha donat 2 dies de festa, tornaran als entrenaments aquest dimecres. Diumenge vinent ja podrien ser campions de Lliga, perquè això es doni al Barça de guanyar el camp de l'Osasuna dissabte a la nit i el Madrid no hauria de guanyar el camp de l'Espanyol l'endemà. La segona oportunitat per guanyar matemàticament el campionat, però el Barça serà més directe el diumenge 10 de maig a les 9 del vespre al Camp Nou en el Clàssic contra el Madrid. El Barça ja té 11 punts d'avantatge sobre l'equip blanc, per la seva part l'Espanyol és 14 amb 38 punts, 4 per sobre del descens, que ara mateix marca el Sevilla amb 34, però amb el partit pendent d'aquest vespre. La zona de descens, a més del Sevilla, la completen el Llevant i l'Oviedo.
Els pilots del Mundial de MotoGP són a Jerez encara per gaudir d'un dia de test oficial, entre ells el pilot barceloní Àlex Rins.
El pilot de Yamaha necessita encara tot el temps de pista que li puguin oferir, ja que la marca japonesa encara té molta feina per fer, tot i que ja s'han disputat 4 curses del Mundial. Enviat especial a Jerez, Dami Aguilar.
Yamaha és la pitjor marca de la graella i té privilegis per entrenar més que no pas la resta. Avui, però, l'avantatge per Yamaha és que es pot mesurar un dia més amb la resta de marques mentre segueixen desenvolupant el motor V4. Àlex Rins.
La carrera se me empieza a hacer cuesta arriba las últimas 6 vueltas cuando me ha bajado el neumático delantero. Que he tenido pues que no podía entrar a las curvas rápidas, tenía que aguantar la moto con el codo, con el brazo. Entonces ahí ha sido cuando he empezado ya a perder distancia sobre Fabio y sobre Mir. Y ya está, ese ha sido el resumen este de la carrera. Hemos hecho buena salida. Los mismos problemas que hemos tenido durante todo el fin de semana se han mantenido.
No és fàcil donar explicacions quan la teva situació tècnica no millora per moltes proves que facis. Els 4 pilots Yamaha són a llocs baixos de la classificació general. El millor ha estat fins ara Quartararo, que ha sumat només 11 punts dels 148 disputats. Rins n'ha sumat només 3, una a Tailàndia i 2 als Estats Units. Ni a Brasil ni a Jerez ha puntuat. Aviam què passa a França a finals de la setmana que ve.
Gràcies, Damià. I a la Lliga ACB de bàsquet, victòria del Barça i derrotes del Baxi Manresa i la 6a Joventut.
El Barça va superar el Baskonia a Vitòria per 92-95. amb 20 punts de Toko Sengeli. El Barça ha igualat a la classificació al Baskonia i se situa quart en posició de cap de sèrie per als play-offs. Mentrestant, ahir al vespre, el nou Congost, el Manresa, el Baxi Manresa, va caure davant el Burgos per 94-101. Els manresans ara són 12ens amb 4 victòries de marge sobre el descens. I d'altra banda, la Penya també ahir va perdre a la pista del Breogán, a Lugo, per 93-86, tot i els 21 punts de Ricky Rubio. Els verd i negres són ara 7ens, mantenen la zona de play-off i tenen 2 victòries de marge sobre el primer equip fora d'aquestes posicions.
Catalunya al dia, amb Estel Batet.
Els Espais Volar de la Fundació Vilacases a Barcelona exposen la primera retrospectiva sobre Esther Boix i Pons, nascuda a Llers, a l'Alt Empordà, el 1927, i que va morir a Anglès a la Selva el 2014. Un artista que les seves pintures va retratar des de la duresa de la postguerra fins a paisatges que transmeten una gran consciència ecològica. Va ser una de les fundadores, el 1967, de l'escola L'Expressió L'Arc, centrada en l'ensenyament de la música, la plàstica i l'expressió oral, amb uns principis pedagògics molt innovadors que avui encara segueixen vigents. Ho deixem aquí per avui. Ens tornem a sentir demà a partir de la 1 del migdia. Que acabeu de passar un bon dilluns.